Senyores i senyors, les 12 del migdia, hora de l'Àngelus, i amb tots vostès, Converses Consentides. Un espai obert a tothom amb el consentiment, o no, de la respectable audiència de Cugat.cat. Un espai radiofònic on hi cap tot tipus de converses. Parlarem de tot i més, i amb alguna més que hom anomena forces vives. Amb Rogeli Padró, Toni Sansó i Alba Roda.
Bon dia. Bon dia de nou des de Converses Consentides. És un programa, com sabeu, anava a dir l'hora, però ja anem tard, per tant no dic l'hora, perquè després tot se sap. Som a Converses Consentides i estem molt contents que ens escolteu cada setmana i, com sabeu, estem fent un programa des del més estricte confinament i fins al més cansat dels confinaments confinats. Però, dit això, bon dia, Àlvar, bon dia, Rogeli, com esteu?
Bon dia. A mi il·lusió.
Molt bé, escolta.
També, que tenim per aquí la convidada.
Molt bé, i tenim una convidada del poble i per al poble. Escolta, una convidada que té una marxa...
Una senyora convidada.
Té una marxa que no... Però ara, de moment, la convidada no dirà res perquè és la prota i aleshores l'hem de presentar. Però nosaltres ja hem fet una... Ja hem fet un abans.
No sé si resistirà, per això.
Sí, sí que ho resistirà, bueno. Perquè si no, li picarem la cresta. Escolta'm, a mi m'agradaria parlar així d'entrada, per fer una mica de safreig, amb el tema aquest del circuit verd que volen fer ara, que va des del que és Rambla Riba Tallada, Francesc Moragues, Rigi Taulet, Lluís Companys, Àngel Guimarà, tornar a agafar la retallada. Tot plegat.
Has posat el dit a la llaga.
Sí.
Ja ho veig.
Bueno, els dits a la llaga ens el posarem quan estiguem per allà, perquè hi ha un que acaba entre les bicicletes, els avis, els que caminen, els nens, els cotxes, perquè, a més, han reduït un dels carrils, que no sé si diu correcte, o una de les vies de circulació dels cotxes.
Sí.
I ho han deixat perquè la gent pugui... O sigui, pugui caminar tranquil·lament sense estar esquivant bicicletes i tot això, no?
Això està molt bé. Que no defenseu que Sant Cugat ha de ser lliure de fums i lliure de contaminació.
Sí.
S'ha de posar estructures que no facilitin, anem a dir, l'anar amb cotxe.
Sí.
Això està molt bé.
De fet, és una prova pilot per veure com... Però ara imagina't tu, Albert, que estic d'acord amb tu, que s'ha d'intentar que el cotxe cada vegada es faci servir menys. Sí. Això estic d'acord. Però, clar, s'ha de mirar com funciona Sant Cugat. I la Rambla Riba Tallada al mes de febrer o al setembre, que comencen els col·legis, amb el Sant Isabel allà, que l'urbano aquell que hi ha allà, un dia es fotrà un tiro. Això, tingueu-ho clar. Agafarà i es fotrà de cap contra la sàbat i ho rebentarà tot perquè no aguantarà més.
És que de tres
imagina't allò amb una via només, saps?
Només amb una via. Jo crec, he fet uns càlculs així, matemàtics, tot i que les matemàtiques a mi no m'acaben d'agradar, he fet un càlcul matemàtic i el resultat m'ha sortit que hi hauria una cua persistent entre l'encreuament que hi ha quan ja tires cap a la rebassada, al final de la Rambla Riba Tallada, fins després dels túnels de l'estació. Allò serà una cua constant, perquè entre els semàfors i haver-hi només un carril, això és el que passarà. Ara, el Rogeli, atenció, el Rogeli passarà amb la seva bicicleta tan campanta i cantant. Ai, voy yo con mi bici, i els cotxes, botifarra.
Amb peu a la bicicleta. Per tant, jo he passat avui per Rambla Riba Tallada, amb moto, i hi havia dos carrils.
No, que n'hi ha un.
No, n'hi ha dos carrils, i després, el que passa és que hi ha un d'aparcament, diríem, no?
Per tant, no, no.
Carrils hi havia, i això, home... Hi ha l'aparcament, un carril, i llavors l'han ampliat, el de bicicleta i de
pedra. Poder sí que tens raó, Àlvar, poder sí. Perquè tu ets el president i, per tant, ho
sabem. Però quan arribes al final de la Rambla Riba Tallada, que has de tirar o recte cap al Teatre Auditori, o has de tirar cap a la rebassada, o has de tirar cap a l'interior, cap al centre...
Correcte.
Allà només hi ha dos carrils i abans n'hi havia tres.
Val.
Doncs sí. És que jo he dit... Sí, tens raó, Àlvar. Jo he dit que era dos carrils i que ara només en queda un, sinó que són tres... com els tres cerditos, i ara només en queden dos, que seran los dos más guerreros de todo el pueblo.
Sí. Escolta'm. Jo, una cosa bona que veig en aquest carril, jo ja no dic res més, eh? Una cosa que veig bona en aquests carrils és que hi haurà alguna persona que voldrà anar cap al centre i la desviaran cap a la Rabassada, cap a Barcelona, tu. Sí. Fantàstic, tu. Aprendre els aires de dalt de la Rabassada, cap al casino, donant la volta per Sant Medí i tornar a baixar.
Sí, sí, que vagi al casino, que vagi al casino, a veure si trobo alguna màquina de pepeles. Sí, sí.
De tota manera, m'he enterat que Sant Cugat és la quarta ciutat d'Espanya més rica.
Sí, senyor.
És la ciutat d'Espanya més rica.
Això sí que ho tenim.
Doncs a veure, aviam si tothom compra bicicletes a peu i ja està. Bicicletes a peu.
Escolta,
digue'm.
Saps què passa? Que ara tothom... Ara hi haurà el de les bicicletes. Farem diners, eh? Farem diners, farem quartos. Vendem moltes bicicletes, Joan. Euros, euros, Joan. Bueno, escolta'm una cosa. Va, parem nosaltres, que hem de presentar la convidada que s'està rebentant ja de riure i no pot aguantar més. I jo crec que serà la primera que ha de fer la volta pel cinturó verd aquest, a peu, corrents, perquè no pot parlar.
Ah, que amb la convidada tant, la ballarem. Amb l'única la ballarem, amb la convidada.
Això mateix. Escolta'm, avui tenim... Bueno, vosaltres ja ho sabeu, però els oients, ara sabeu qui és i la coneixereu perquè és una dona trampadíssima, és la Lali Pujol Cortés. Una dona que li va la cultura. Culturalment correcta. No políticament correcta, sinó culturalment correcta. Lali, com estàs? Bon dia.
Bon dia.
Bon dia, Lali.
Bon dia. Toni, Alba, Rogeli.
Parla, que t'estaves
morint. Estic molt contenta i m'agrada escoltar-vos, eh?
Sí? Doncs apa, ja podem plegar, doncs.
Aquesta via verda la farem servir, va, vinga.
Doncs vinga. Tu vas en bicicleta? Lali, vas en bicicleta?
Alguna vegada. No és habitual, però sí.
Però és una bicicleta pròpia o és una robada que l'agafes un rato i la deixes després en un altre lloc?
Home, jo les robo totes.
Però totes. La robada les has de pagar.
És pròpia.
És pròpia, molt bé.
És pròpia, vaig fent, sí. Però molt allò bé. De cada dia no. Cada dia no, eh?
En Rogeli ens posa una miqueta al dia, se'n fa 5 cèntims d'aquí a l'Ali, perquè a partir d'aquí no podrem parlar nosaltres, vull dir que només parlarà ella.
Quatre cosetes. L'Ali, que és... el nom per la qual la coneixem tots els santcugatencs i santcugatenques, és una persona molt popular i ha estat vinculada durant molts anys, amb l'Esbar Sant Cugat. O sigui, l'Ali i l'Esbar eren una mateixa cosa. Va tenir, doncs, diferents... va estar amb diferents presidents, com va ser... la Pepa Sala, una de les presidentes amb la qual va coincidir. També va ser el Lluís Puig.
El Lluís Puig Toneu,
exacte. També, i va estar també quan hi havia el Joan, el malaguanyat, el malaurat, la persona que ens va deixar massa d'hora, el Joan Serra, mestre, ballarí, coreògraf de Rubí, però
el director artístic.
És un vessant de la Lali, el vessant aquest de l'Esbar Sant Cugat, i com a Sant Cugatenca no cal dir que te la trobaves a tot arreu i te dona amb capacitat i ganes de xerrar, de conversar.
Segur.
Després va muntar, va entrar en una empresa que es diu VESC, de la qual ha acabat sent la directora. VESC és una empresa de gestió cultural, que està a Terrassa, i que dirigia, la va fundar el Puig.
Sí, senyor. El Lluís Puig, nostre conseller de cultura a l'exili.
Que està a l'exili i que trobem a faltar.
Molt. La veritat és que...
Comencem, si vols, pel tema de l'Esbar. Quina va ser la teva experiència?
Home, jo crec que de l'Esbar ens hem deixat alguna cosa, per exemple, és els presidents, que un va ser, evidentment, Pepa Sala, el Lluís Puigitoneu, però...
Lluís Rovira.
Exacte, el senyor Rovira.
Rovira,
senyor Joan Rovira.
Joan Rovira.
Un senyor que Joan Rovira ho ha donat tot per l'Esbar, encara ho és, i realment va ser un gran president. I una altra persona que ha sigut una presidenta excel·lent i que se les vam passar bastant magre per tota la, la història del local i tot això va ser la Imma Bové, que va ser molts anys presidenta i que vam viure moments terribles.
Escolta, ja en aquell moment el local estava allà al carrer Migdia, no? Allà baix a...
Carrer Migdia número 6.
Sí, exacte, sí. Que hi havia, local... aquell, hi havia aquell mural a la paret, a la fora.
Sí, aquell mural del Pagalí Joan, i tant, exacte. I tant.
Em sembla que hem de reclamar,
Està guardat,
Està conservat.
Ui? Sí, està guardat, sí.
Molt bé.
Home, va ser una experiència bestial. Per mi l'Esbar és una entitat molt important per Sant Cugat. Jo penso que ha estat a nivells molt importants,
Home, és un, punt, arribar... és un punt de referència, l'Esbar de Sant Cugat.
Sí. Ja, sí,
hi ha el Club Muntanyenc, l'Esbar de Sant Cugat.
Per molts esbars, Jo penso que el Sant Cugat ha marcat estil.
El que sí que penso és que Sant Cugat també va fer una còpia del que era l'Esbar Rubí. L'Esbar Rubí tenia una gran tradició, que em sembla que el va fundar el Melo. El Melo.
Que el Melo també havia estat a l'Esbar Sant Cugat, no?
El Melo va ser també director.
Va ser director. Sí.
Jo penso que sí, realment el Rubí és el Rubí, El Rubí és el Rubí. Malgrat els de Sant Cugat, Rubí, és allò, aquella cosa, no?
Sí,
però s'ha de reconèixer que això és així. Però el que també és veritat és que Sant Cugat, a partir d'aquest esbar de Rubí, realment va fer una evolució. Penso que aquesta evolució sí que se li ha de donar les gràcies i l'estil que hi ha hagut és a Joan Serra.
Tu vas viure la separació de la Mediterrània amb les així, que penso que va ser un error, però bueno, en principi ara ja pràcticament estan una altra vegada bastant junts i per tant estan treballant.
Jo penso que tot això està més que superat.
La Mediterrània el que es va quedar va ser tot el vestuari de l'esbar Sant Cugat. O sigui, hi havia un vestuari molt important en el qual l'important era dir que existissi per els valls.
El grup Mediterrània se'n va anar i se'n va anar amb l'estandard dels bastons, dels bastoners, això sí. Però el vestuari es va quedar a l'esbar. El que sí vam fer a l'esbar és quan ja les coses es van anar posant en un caire més normal i vam saber parlar i tot això, vam cedir bona part d'aquest vestuari.
Perquè, escolta'm...
El que va cedir Mediterrània per les danses que ells feien, que són més danses tradicionals i populars, que feien...
O sigui, vol dir que que Mediterrània s'ha quedat més amb la dansa més tradicional i popular i l'esbar ha anat evolucionant, o ha anat canviant l'estil i ha anat amb una cosa més evolucionada.
És més contemporani, més contemporanitzat.
Exacte.
Tot i que Mediterrània ha fet part de coses contemporànies, però potser sí que ells...
S'ha quedat amb la part més tradicional, no?
Exacte. Seguir la part tradicional.
Escolta, i segueixes estant vinculada a l'esbar, tu, no?
Ara mateix no sóc res, però sóc sòcia i, evidentment, faig tot el que... Bueno, m'informo.
El que calgui.
El que calgui, saber. Sí, el nostre superpresident és el Quim Pla, per tant...
Home, el Quim Pla, gran personatge aquest
també. Quim Pla és una gran persona,
és
un superpresident...
Molt bona persona, sí.
I un gran professional.
Dins
del
que parlava el Roger i de la nostra empresa, vull dir, ell i jo treballem junts, vull dir, en aquest aspecte.
A més, és un home que dona tranquil·litat, no? És un home que dona calma, no sembla? Deu tenir els seus punts, com és obvi i com ha de ser, però sembla que és un home que dona calma.
Molta calma. Perquè penseu que l'empresa de BES, que això que parlava el Roger i d'aquesta empresa de serveis culturals, està a Terrassa... Però tots els que en formem part som santcugatencs.
Ho heu fet pels impostos, punyeteros? Com els que se'n van a Andorra. Com els motoristes, que se'n van tots a Andorra.
Vull dir que ja ara pot tremolar Terrassa, Ja pot tremolar que Sant Cugat...
És Sant Cugat.
Però quina potència té, Ves? Perquè els noms que ens comentaves al micro tancat de les persones que formen part... Ens les recordes, l'Ali? Les persones que formeu part de l'equip que gestioneu?
Que som el Quim Pla, la Núria Segòvia, l'Imma Bové, la Ona Marimón i la Lali Pujol.
La Ona Marimón no sé qui és aquesta.
Doncs és una noia molt guapa. Una ballarina extraordinària.
Poder filla teva.
I és la meva filla.
Ah, correcte. Yeah. Bueno. No hace falta decir nada más.
I és una ballarina extraordinària de la vida, de clàssic. I ara vaig explicar una anècdota. Que és una
ui, mare de Déu.
Va, explica, explica.
Anècdota. És que a l'Esbar Sant Cugat, que jo quan vaig arribar a Sant Cugat del Vallès, el primer que vaig fer va ser anar a una festa de la tardor.
La festa de tardor.
La qual,
és un bon inici. Qual,
de quin any estem parlant, Ali? De quin any estem parlant?
Doncs estem parlant de l'any 81.
83.
Ara, jo vaig arribar al 89, doncs el 80-81 em vaig anar a fer sòcia de... Bueno, vaig anar a aquesta festa a la tarda i vaig fer sòcia de l'Esbar Sant Cugat.
I aquest
la
any...
La meva filla no la van acceptar per ballar perquè hi havia masses nenes.
Home, és que sempre sou masses. Sempre sou masses, les nenes.
Masses nenes. Un disgust. Clar. I vaig dir, si mai tinc un nen, no el portaré.
El problema és que hi ha pocs nens, no que hi ha masses nenes.
No, no.
I per estaven tant, els grups molt plens.
Hem d'animar la ciutadania perquè apuntin els seus fills a ballar.
Bueno, però al final va donar el, va ballar per
ella va ser ballarina fora de les bars, sí.
Escolta'm, Lali.
Professional, Lali, però el meu fill sí.
Molt bé. Escolta'm una cosa. Tu dius que vas arribar al 79 i et vas apuntar a les bars al 81, més o menys, no? Més
o menys.
I aquests dos anys tant et va costar decidir-te per apuntar-te a l'Esbar? Què és el que no veies clar de l'Esbar per trigar tant a apuntar-t'hi?
Jo cap problema, no ho vaig fer.
Ahí està, tenia que aterrar.
Perquè estava allà, estava aterrant. Jo vaig venir a Sant Cugat perquè resulta que Sant Cugat era molt barat.
Per tant?
Podies llogar un pis i era baratet.
Com ara.
Era fantàstic.
Sí.
Una germana que vivia a Sant Cugat. Vaig venir aquí, vaig llogar un pis, era superbarato, ho vaig trobar a la Glòria.
Doncs s'ha girat el mitjó, perquè hem de marxar d'aquí per barat, saps? El jovent ha de marxar d'aquí perquè barat no és. Escolta'm, sí. I què feu amb aquesta empresa? VESC es diu, oi? Sí, VESC.
VESC és empresarial de serveis culturals.
Doncs pues aquesta empresa, VESC. Sobretot...
A què us dediqueu?
Fem coses de concerts, producció cultural, que vol dir organització...
Però pues ara en deveu fer molts, eh? Ara en deveu fer molts, ara.
Ara tenim una agenda que no sabem ni què fer de tantes hores plenes.
Ostres, tu!
Ara les estem passant una mica magres, però clar. Bé, com
bueno, tothom. Però us refereu.
Turisme, cultura...
Clar. Us refereu ara i més la cultura.
Ara està tot parat. Sí, tot
que la cultura sempre sí. Ha tingut aquest... dèficit de...
Una cosa, Lali, el que estan dient els polítics d'aquí, d'allà i de més enllà, és que sempre s'estan posant la cultura com a un element que no podem perdre, com un element a preservar, com un element important en la vida i en la formació dels joves, dels petits i també dels grans,
la paraula,
i de manteniment de la identitat,
no...
tot això i moltes no coses més. Tu, com a gestora, com ho veus després d'escoltar, perquè ja han dit coses, algunes coses, de cultura, tant a Sant Cugat com a Terrassa, a Sabadell, a Espanya, a Madrid, a Catalunya, els catalans també, el govern. Com ho veus després?
Home, jo veig que, a veure, això que dius tu, no? Vull dir que tothom, és a dir, de pensament i de parla, oi? La cultura, perquè això ens fa no sé què, i tothom, a veure, entreu coses boniques, no? Farem això i tant, i pobres, i ara s'ho estan passant malament. Però vull dir, de fets reals, de que qui es creu de veritat? Perquè al final això és el resum, no? Qui es creu de veritat que la cultura és imprescindible? I és que hi ha molt poca gent que ho consideri de veritat, de veritat. Jo... Des del nostre sector, moltes de la gent que estem dins d'aquest món, és que la cultura és imprescindible per les persones, perquè ens entenguem, perquè ens puguem, diguéssim, comunicar. És a dir, què faríem sense la pintura, sense la dansa, sense l'escultura? És que la música,
de fet, jo
o sigui,
crec...
totes aquestes parts... Parlen, però no retorna res, no? Llavors, els primers és la cultura. Vinga, va, farem concerts i cantarem en els balcons. I que em sembla estupendo, eh? fantàstic i jo penso que són aportacions que ens han ajudat justament
a passar aquest moment.
Aquest sí. Molt millor. S'ha d'entendre que tota aquesta gent i tota la gent que estem a dins del món de la cultura vivim d'això, de la mateixa manera que tu vas a un súper i compres tomàquets i els pagues al cent, no? És que és el mateix.
El que passa que la paraula cultura, que diria que s'ha prostituït una mica, al fons. No? Perquè
tothom
fa una mica de cultura, però ningú sap ben bé què és. Jo penso que la cultura està molt relacionada amb la dignitat. I, per tant, si Catalunya no tingués cultura, no tindria la dignitat que té en aquests moments. I, per tant, jo penso que s'ha de defensar la cultura per tenir dignitat.
Jo estic totalment d'acord amb tu.
I una altra cosa és que, també ho deia l'altre dia, que el tema de la política a través de la cultura potser fa ciutat, però la cultura a través de les entitats fa poble. Per tant, són dos conceptes diferents, a dir, de fer ciutadania. La política és ciutat i nosaltres aquí a Sant Cugat, totes les entitats fem poble.
Del tot.
Sí, senyor.
El que passa és que potser a vegades, no sé si estaràs d'acord, l'Ali i vosaltres, és que tot sovint la cultura es prostitueix, o la prostitueixen, per dir-ho d'alguna manera.
Jo crec que sí.
La utilitzen per...
No se la creuen, la utilitzen, estic d'acord.
I quan no fa falta... I quan hi ha crisi, què és el primer que falla? Què és amb el que primer es deixa d'invertir? No,
sí,
no,
sí.
És tan necessari com el menjar que ens mengem, la cultura. És un element imprescindible per l'esperit, també. Perquè, a veure, sempre pensem en el cos i en els nostres aliments que mengem cada dia i, malauradament, doncs, hi ha molta gent que no ho tenen, això. I aquí el nostre recolzament, el nostre suport i el nostre ajut, perquè el tindran i el seguiran tenint. Però també la cultura també és un element imprescindible per als esperits, perquè les persones puguin
tirar endavant el país. Per la ubicació geogràfica, fins i tot per entendre's, cada sector, no? Cada país, cada trosset petit té una manera de fer, de ser. Jo penso que justament la cultura el que fa és, ho parlava l'Àlvar, no? Em sembla, no sé quan era allò, fa identitat, o sigui, t'ajuda a estar, a viure, a saber on ets, què fas, qui tens al costat, què és el teu país, què és el més proper al teu poble, no? Jo penso que la cultura té aquesta cosa de comunicació.
Viva. Aquesta cosa viva.
Que comunica.
De tota manera, parla'ns una mica de tu, de les teves coses més personals. No per ser xafarder, sinó perquè veure, aviam...
Sí, jo.
Tres uns xafarders.
Que ens parli una mica d'ella, de la Lali. A veure, Lali, d'on vens... Quan apareixes a Sant Cugat?
Escolta, Lali, Lali, perdona. Sí. D'on vens i on creus que vas?
Quina pregunta, Toni.
Vinga, va, és de nivell.
Això és una bona.
El dit a la llaga.
M'agrada que em facis aquesta pregunta.
Jo vaig néixer a Barcelona, Vull dir, és d'allò que passa, ets de Sant Cugat? Sí. Però hi ha gent que et diu, no, però nascut a on? No, a Barcelona.
A l'Eixample, per això, no?
Vaig néixer a Santa Madrona.
Al carrer Aragó.
Allà, al carrer Aragó.
Eixample. Tu no podies néixer en un altre lloc.
Meu pare va posar Madrona, de segons saps que tenim dos noms més.
Sí,
que em
dic
Eulàlia, Madrona i Maria.
Que bonic això de Madrona, sí senyora.
Volutant, això sí. Ara, després, el que sí és veritat és que la meva mare és barcelonina totalment, però el meu pare és de l'As, d'un poble del costat mateix de la Seu.
Un
gran poble.
Ui, Rogeli, que t'han tocat la fibra ara.
És de Lleida.
Un poble tan bonic, a l'As.
És un poble molt bonic.
I amb un restaurant molt bo.
Sí, senyor.
Un restaurant molt bo, que són els meus benvolguts, mai preuats cosins.
Perquè és a Cal Dutxet.
Fixa't.
És una parada...
Venim de part de la Lali.
És la parada per excel·lència de motos.
Doncs era del poble aquell i era de Cal Ferrer.
Molt bé.
I és un poble molt bonic, que sovint hi anem, clar, evidentment.
Està bé. Pues bé, anem. Ara, ja que ho dius, Lali, jo també hi he estat a aquest restaurant. I
com ho veus?
Les oyentes i els oients que ens escolten, que sàpiguin que truquin abans d'anar-hi, perquè tenen cua.
I sempre està ple, aquí, noi.
Però es menja excel·lent.
Es menja molt bé.
Jo ara fa molt temps que no hi vaig,
La Carme i la Marta ho fan super.
Fa molt temps que no hi vaig, però ja he anat molt. Era un lloc, era un lloc de parada obligada quan sorties amb moto a fer voltes, però, i parlaves allà a dinar, i eren d'aquells que et posaven la cassola allà i vés fent.
Sí, senyor. Sí, sí.
Home, la veritat és que és una zona molt bonica. L'Alt Urgell és molt bonic, molt bonic. Molt bonic.
Oh, bueno.
Però, llavors, doncs, un fa la seva vida, no? Va a l'escola, treballa, estudia, no sé què, llavors se'm va ocórrer la brillant idea de tenir fills i me'n vaig anar a viure a Sant Cugat del Vallès.
És un pack molt maco, és un pack estupendo. Tenir fills i anar a Sant Cugat.
I m'ho vaig passar molt bé, em va agradar molt. Sant Cugat del Vallès era superpetit. Jo vivia allà al carrer Vallès Torreblanca, que hi havia una riera immensa, evidentment ni auditori, ni biblioteca, ni pensament.
Clar que no.
Tot allò. Vull dir que era un altre poble, sincerament.
Sí, és clar. Home, era que hi havia llavors 25.000 habitants. Quedava,
sí, i l'estació quedava lluny. Semblava com si anessis a no sé on.
Els teus pares, què feien els teus pares?
Mira, els meus pares, que ara els meus pares, el meu pare ja tindria 102 o 103 anys, que el meu pare va anar a la guerra, era un senyor molt gran. Molt gran, molt gran, molt gran. Bueno, per mi, perquè és un pare que ara ja tindria 105 o, saps?
Clar.
És gran, sí, clar.
T'explicava això, que havia anat a la guerra, però treballava al tèxtil. Com no?
A Sabadell? No.
No, a Barcelona estava. Però anava molt a Terrassa. I la meva mare, doncs, era una senyora que estava a casa. Va morir ara fa 2 anys. Ah, sí. I també tindria ara 97 o 98 anys.
Mestressa de casa, que en aquella època era el que es portava.
Una mestressa de casa, però una senyora que la veritat és que, bueno, molt moderna per l'edat que tenia, una persona molt independent, ha viscut sola fins al final, s'ho feia tot ella, anava al mar, tornava al tren. Bueno, saps, una persona que se les negava molt bé.
Clar. Jo preguntava per les teves pares perquè... per saber aquesta vena intel·lectual o cultural que tu tens, si et venia també d'una certa herència dels teus pares o els teus avis.
Mira, la meva mare era una escritora. Allò, ella escrivia molt, escrivia totes les seves coses.
Editat o no?
No. Ho escrivia tot ella.
A títol personal,
però era molt curiós perquè llegia molt, feia molts cursos. Anava, saps, allà a l'Ateneu a fer llibres i, bueno, tot això. I el meu pare era un forofo histèric de l'òpera i del jazz.
Llavors sí que tenia... Llavors sí que té una miqueta...
Molts anys escoltant molta... Ens obligava, el meu pare ens obligava a escoltar òpera.
Òpera i jazz, hosti, depenent.
A mi no m'estranya, llavors, que ens surti una Lali Pujol.
Clar.
L'Ali Pujol, com la coneixem, una persona dins el món de la cultura, una persona llegida, una persona...
Ens n'ha ensenyat molt, La veritat és que el meu pare era molt... amb aquest aspecte...
Però és curiós el tema aquest de que era molt aficionat, un forofo de l'òpera i del jazz, O sigui, són dos tipus de...
De l'òpera i del jazz. La nit i el dia.
I, a més, escolta'm una cosa, jo recordo quan era petit un pare a posar música clàssica, però era, no sé, Mozart, Vivaldi, Beethoven, Wagner, tal. Però, clar, per una persona... Quan ets petit, òpera, ja has de començar allò de dir hem començat la casa pel segon pis, ja diré.
Sí, sí. Si no, allò de... Com que no tenia diners, perquè, bueno, a casa meva realment les coses no eren gaire... Bueno, com a moltes cases, no?
Sí, sí, eren com a l'època aquella i a més, clar.
Sí. Doncs ell, bueno, tot ho escoltava com podia. I a la que podia i tenia quatre d'allò, anava al Liceu.
Hòstia, mira.
Quan ja va ser molt gran, molt gran... va aconseguir tenir un lloc, saps allò? Aquells llocs que et posen al peu del tercer pis.
Sí.
No, estava emocionat.
Home, això és important. És important.
Mare, ara estava una mica fins als nassos.
Perquè tu vas estudiar alguna cosa o
Jo, mira, de veritat és que el que he estudiat, que soc llicenciada en geografia física, soc geomorfòloga, ja veus tu. Una cosa que m'apassiona, eh?
Sí, i que té una sortida, escolta, per fer-te rica.
I té una sortida estupenda. Però és molt important per la cultura, la geografia, eh?
Sí. Veus?
Vull dir que a mi m'ha servit.
Això de les fractals i tot així, ja ho coneixes?
És important perquè els boscos mediterranis, el per què tenim tot això, aquests arbres, aquestes alzines, aquests roures, tot això té molt a veure amb tots nosaltres i la nostra manera de fer.
I segur que la teva visió, per exemple, és el tema de Catalunya, que és un país tan, tan ric en aquest sentit, amb una vegetació, un paisatge... Que
és únic al món,
platja, que tenim muntanya, que tenim neu, que tenim... És que ho tenim tot.
No, no, i tens...
Un dia pots anar d'una glacera fins a peu, fins a mar.
No, i que de cop i, de cop i volta estàs a qualsevol punt i veus la muntanya de Montserrat que surt com... Que la veus de tot arreu. Dius, però com pot ser que surti aquest coll de nucli de roques aquí al mig? És molt... És un país molt interessant.
Preciós, preciós.
Sí, sí. Veritat,
eh? I uns boscos preciosos.
Llàstima de la gent, llàstima de la gent, però és molt preciosa, sí.
No, home, bueno,
no. Poc a poc es va cuidant, ho van cuidar.
Sí.
Però és bonic, eh, realment. Ha sigut molt important per mi estudiar això, sí.
Era un comentari amb clau d'humor, però és cert.
Abans que això era professora d'institut, eh.
Aquí a Sant Cugat? A on?
No, bueno, pel Vallès.
En Materra del Vallès, tres turons fan una serra.
Ah, exacte.
Té un poc espès, cinc quarteres massa terra. Com al Vallès no hi ha res.
No hi ha res.
Ja ha sortit el poeta.
Correcte. Ja hi ha sortit la vena...
La nota poètica del poeta.
La vena roda.
Però abans de tot havia sigut, sobretot havia estat molts anys professora d'institut. Però després el Lluís Puig em va enganyar, i el Joan Serra també, i mira, aquí estic.
Molt bé.
És que la vida, a vegades... Normalment, les persones, és que quan tens 16 anys, quan tens 15, tens 16, 17, dius, bueno, vull ser tal cosa, no? Perquè entre els pares, la mateixa societat i tal, t'obliguen una miqueta, no? Depenint de què vols ser, no? Quan seràs gran.
Què vols ser quan siguis gran?
I al final, ara, quan arribem ja a l'edat que tenim, no? Com ja han passat els anys... que ja anem cap als 60 o ja hem passat als 60, doncs fas un cop d'ull cap endarrere i dius, nena, però si és que he fet això, he fet una mica de tot. Però bé, és la vida que, i és el còmput de tot que fa que tu, l'Ali, per exemple, tinguis aquesta personalitat. Tinguis aquesta personalitat, la suma de totes les experiències de la teva vida.
Són boniques totes. Jo penso que totes són molt útils. Per exemple, a casa, tu has de saber què havies de fer o no, depèn, però el que estava clar és que havies de treballar i portar el sou a casa.
Per això fer, sí, i, sí, senyora.
Jo vaig passar molts anys portant les peles de cada mes, els portava a casa, perquè si no, no menjàvem.
Som més germans o no, tu, Lali?
Sí, nosaltres som sis.
Ah, clar, és que aquella època hi sis, sí.
Sí.
Llavors era el que havia de ser.
El que passava és que la meva mare i la seva germana, les dues, vivien juntes. I la germana de la meva mare, la meva tieta, que són com dos mares, nosaltres els hi dèiem mareta a la meva mare.
Ah.
Era la mareta. Tota
sí,
la vida.
Sí.
Hi havia dues maretes, que eren dues germanes. I l'altra germana en tenia 13.
Ostres.
13 fills.
Ostres.
I la meva mare 6.
I no era de l'Opus?
No.
Aquella època no, aquella època no.
Era de que tira milles.
Tira milles.
Devia ser divertit per això, no? Amb tanta família.
La meva mare tenia 6 perquè ella tenia molts aborts, perquè aleshores no es mirava, i era RH negatiu. Llavors, entremig tenia molts aborts. Però si no, per sort, que ja ho deia ella, sort em vaig tenir, que era negativa. Perquè
deia...
Si... I amb tropo, cientos.
Deia l'Ali que ser família nombrosa també té els seus quers, no? I realment
era
mica especial, oi?
Et fa espavilar molt.
Era una casa una mica... És a dir, tot es feia i no calia preguntar per què. Saps què vull dir?
O sigui,
tot no es podia entendre. I quan arribes aquí que dius... doncs no ho entenies i tira milles. Sí, vull dir, realment era una mica...
No.
Però... Tenies cada dia, eh? El dinar era a les dues i si no arribaves no dinaves i...
Però això, sí, això de les famílies... Això de les famílies nombroses, que també vinc de família nombrosa, el que fa és et fa espavilar molt, eh? Vull dir, perquè és tal com dius tu. És a dir, escolta, això ha de ser així i punt. I vinga, saps? I et fa espavilar.
Ha de dir que recordo passar-m'ho molt bé, ara, amb un d'allà d'una espardenya, eh? Perquè...
Sí, clar.
Amb un banyó d'una espardenya i tot l'estiu anàvem igual, eh?
I si seguiu tenint relació i hi ha bon rotllo, llavors les trobades familiars són genials.
Som
perquè molt... hi ha nebots, hi ha els fills d'aquest, els fills de l'altre,
que ja no sabem els fills d'aquest.
Ja no saps qui són.
No,
sí,
que li...
no, això ara, que
ja és un embolic.
No sé
cada
si
vegada que et trobes...
No sé si tens alguna relació amb els Pujol, amb el Jordi Pujol, amb aquesta gent.
Amb el Jordi Pujol, el meu germà, sí.
Veus?
Sí, Jordi Pujol, i tant. Es diu, ara el Pujol, el nostre senyor president antic. Però el meu germà sí, perquè pobret es diu Jordi Pujol, que per cert li feien signar Jordi Pujol Cortés.
Cortés.
Perquè no el confonguessin, perquè ell era de Marduix, titelles.
Amigo, llavors, clar, perquè quedés clar que no era l'altre, que no era l'altre, no?
Que no era l'altre, sí.
Pues, sort que firmava amb el segon cognom, perquè si no hagués tingut algun problema, segurament.
No ho sabia que fos el teu germà, perquè aquí a Sant Cugat havíem vingut moltes vegades, a la Casa de Cultura els havíem portat moltes vegades.
Sí.
Titelles Marduix, sí,
el Jordi, Marduix.
Marduix.
Sí, un gran grup.
Molt bé.
Lali, a mi hi ha una cosa que, a veure, que també m'agradaria. Ara hem parlat molt de tu, hem parlat del passat, hem parlat també del present. M'agradaria parlar una mica del present. Com veus Sant Cugat? Ara fa pocs dies, no fa pocs, fa res, aquesta setmana, ha fet un any que tenim un... nou consistori, amb un grup de gent amb diferents partits polítics que han fet un equip de govern plural, divers i diferent.
Què et sembla? Una sorpresa, no?, aquest nou govern,
sí,
perquè no,
sí,
no ens l'esperàvem.
Per uns més que pels altres, sí.
Per cert, l'alcaldessa és de la Seu d'Urgell.
Sí, senyora.
La coneixem, senyora,
Que també va passar per aquí, també va passar pel programa.
La meva família la coneix molt. Sí.
És republicana, però ve de família de capellans, també, eh? També
sí. Eh? Bueno, és que la Seu venir de família de capellans.
La ciutat levita, deien, quan jo vaig estudiar la Seu, ara ho dic. La Seu, deien, és una ciutat levítica i castrense. O eren capellans o eren militars.
Certament, és així, eh?
Sí. Doncs això, no, parlem molt, si et sembla que...
A mi em va sobtar moltíssim que es fes. A mi personalment em va sobtar... No puc parar. Perdona, que he dit una...
Sí.
Em va sobtar moltíssim que hi hagués aquest canvi, no? Perquè d'entrada tota la votació i tot era per Junts per Catalunya i no m'ho esperava, i em va sobtar molt que la CUP, socialistes i Esquerra fessin aquest entente.
Tripartit.
Sí, això m'ha sobtat moltíssim. De la CUP em va sobtar moltíssim, eh? Ho entenc, eh? Està bé, hem tret un... Però bueno, va ser un moment així de dir, ostres, què està passant?
Sí, un moment d'una mica de confusió,
un
una mica
de... confusió, però s'entén... Sí. I bueno,
segurament hi haurà canvis, no?
Sí, potser, els canvis són importants i s'entén.
Doncs escolteu-me.
De tota manera, doncs veurem, en un any és poc temps, no?
Escolteu-me, ho hem d'anar deixant això perquè ens hem passat una miqueta de temps, però és que avui s'ho valia. Esperem, amb això, i així ho deixem aquí, aquests canvis que han de venir, doncs a veure com acaba, no? Deixem aquí l'incògnita aquesta de continuarà, no?
Sí, que tot és interessant, sí, i segur, segur.
Per tant, escolta'm.
Noves propostes.
De tota manera, queda pendent una cervesa amb tu.
Home, hauríem de parlar-ne més, home.
Sí, perquè els oients, els i les oients...
En viu i en directe.
Els oients i les oients no ho saben, perquè no ens veuen, però sí, ha estat molt complicat poder fer aquest programa, enregistrar aquest programa de ràdio, perquè hem tingut, sí, jo concretament em vaig quedar un cent dies sense internet i estic fa 3 o 4 dies sense internet, i clar, vull quedar-te sense internet, no es podia fer el programa, llavors va fallar, llavors hem tingut molts inconvenients, però ens feia molta il·lusió, l'Adi, moltíssima il·lusió de no deixar-ho i que vinguessis.
Per tant, m'ha fet molta il·lusió i de veritat que us ho agraeixo, que hàgiu pensat en mi, m'agrada moltíssim.
T'ho agraïm molt perquè estic amb molta paciència, perquè hem hagut de fer 3 intents, aquest és el tercer, espero que avui no hi hagi cap problema i que l'enregistrament hagi quedat bé, i per totes maneres, per tot això t'ho agraïm més encara.
I tant.
Ha estat una conversa consentida, és molt interessant.
Ha estat un plaer.
I nosaltres ho deixem aquí, Àlvar i Rogeli, la setmana que ve hi tornem amb un nou Converses Consentides i a les i als oients.
No?
Exacte, amb una nova convidada que també serà important i de nota.
Segur.
I per tant, aquí ho deixem.
I ens sentim quantes, eh?
Exacte, ens sentim la setmana que ve. Adéu-siau i fins la propera. Converses Consentides.
Gràcies,
Toni. Adéu-siau.
Adéu.
Adéu.
Adéu a tothom.